Tinc en Michael Jackson aquí avui, entre sí, nosaltres.
Sí, sí. I el Carles Romero. Bona nit, Carles.
Bona nit, què tal, Alfons, com estàs?
No, a veure, venim de Batman, venim dels superherois i venim de DC, concretament, no? I, per tant, serà estrany, però també molt divertit i provocador, si de cop passem de DC a la seva gran competència, a la Marvel, perquè avui ens portes cançons que han tingut espai en aquest MCU, no?, que es diu, el Marvel Cinematic Universe.
Exacte.
Que tant ens ha fet frapar els darrers anys.
Doncs avui porto 6 cançons. Podrien ser 60, 600, 60.000, no? Però 6 cançons representatives de la franquícia Marvel que han ajudat a crear d'alguna forma, doncs, això, no? Imatges icòniques de la història del cinema recent i de l'entreteniment. És increïble com Marvel utilitza cançons, sobretot clàssics dels 70, i les encaixa també en les escenes, de tal manera que sembla que les cançons hagin estat composades per l'escena en qüestió.
Sí, perquè una cosa que em fa gràcia és precisament parlant d'aquest contrast, no? Entre, sempre s'ha dit, no? La Marvel és la distracció, el color,
exacte,
i DC sempre ha sigut la transcendència, la foscor, i DC realment ha apostat molt més per als compositors clàssics, no? El Hans Zimmer a la trilogia de Nolan, ara tenim el Giacchino en aquest Batman, que és espectacular, la banda sonora també.
Moltes ganes de veure-la, moltes.
Marvel ha farcit molt més de cançons, d'alegria, de cultura pop total.
Avui, aquí, clàssics del pop-rock al servei de l'univers Marvel.
I aquesta era per alguna cosa en particular?
Perquè apareix als crèdits de Guardians de la Galàxia i és una cançó que quan l'escolto els peus se me'n van al fons.
És que, clar, Guardians de la Galàxia amb aquell caset famós de Star-Lord que no sé com no se li espatlla amb tants anys i tantes escoltades, perquè a la resta els casets, doncs, se'ns feien un embolic.
Però tu vas tenir Wallman, al fons? Tu ets generació
Wallman?
Vaig tenir
Wallman, sí.
Jo també.
Ja vaig passar el Discman i no estic prou agraït encara de poder-ho reunir tot en un iPod i no haver de seleccionar els CDs cada matí que t'enduies per allà. I recordo perfectament quan es va utilitzar aquest tema. Era la segona part de Spider-Man, no?
Exacte, el segon Spider-Man de Tom Holland, no?
De Tom Holland. Perquè, clar, acabava de morir Tony Stark,
exacte,
Iron Man, a Endgame.
Quin moment,
i la primera escena, no?, començava amb una mica de cachondeo amb aquest tema de Winnie Houston.
Sí, és una escena que resumeix en un minut perfectament, no?, tot el que has de saber d'Avengers Endgame. Jo crec que és un moment meravellós, càlid, romàntic, èpic, té una certa emoció continguda, amb molt bon gust, i jo crec que sí que té un punt
de
paròdia, sí, de broma. Realment sembla un vídeo fet per estudiants de secundària amb el Windows Movie Maker aquest, no?
Sí.
Però sí que és un moment realment, a més utilitza una cançó emblemàtica dels 90, va guanyar el Grammy, el guardaespaldes, Kevin Costner, etcètera.
Una cançó que era de Dolly Parton.
Dolly Parton, no? De fet, és un clàssic de country que la versió original és extraordinària, super recomanable. A mi em sembla un dels moments més còmics, més divertits, i alhora també que quan el veus, la llagrimeta recordant Tony Stark.
Aquesta no em sona gens.
No?
No la situo.
És l'inici de Guardians de la Galàxia 2.
Val. És que no m'agrada massa aquella,
A mi no excessivament, però és un dels millors inicis de pel·li, però en general, que recordo a la història del cinema recent. Meravellós. Això és la Elo. Jeff Lynne, productor de Tom Petty i Josh Harrison, membre dels Traveling Wilburys, el supergrup més immens de la història. Atenció al line-up, Tom Petty, Bob Dylan, Josh Harrison, Roy Orbison i Jeff Lynne. Tu t'imagines un grup igual, similar o semblant a això?
I tant, es diu Los Vengadores. Bé, aquesta cançó la conec, l'he gaudit en directe, òbviament, i clar, va relacionadíssima. Iron Man, no?
Són els putos Black Sabbath, ho he de dir així. Això és un no m'agrada molt incidir en els títols de crèdits finals, perquè és pel·li, però diguem que ja no forma part, no?, de l'esquema narratiu. Però crec que en aquell moment que Tony Stark...
Però a Marvel compten molt els crèdits finals.
Exacte, i després hi ha les escenes post-crèdits, etc. Mm. Però aquell moment que Tony Stark, davant d'una munió de periodistes i del món, revela la seva identitat i s'enganxa, no?, amb aquest Iron Man de Black Sabbath, em sembla tan poderós, tan heavy, tan metàl·lic, tan absolutament arrebatador que jo crec que és un dels millors moments de la peli. Un grup que va inventar el heavy metal sense saber que estava inventant el heavy metal. A mi em sembla una de les millors bandes de la història i crec que no havia sonat mai al fons. Per tant, va, havia de sonar.
Home,
aquí.
I algun dia potser li farem una secció i tu, qui sap. Aquest moment el recordo i potser és el, per mi el més maco de tot l'MCU Universe. I mira que té bons moments, però el ball final que es devien Steve Rogers i la Jane Carter, no? És el final d'Endgame.
Sí, sí, un dels moments més romàntics, més sensibles, més tendres de, les, de qualsevol de les pel·lis de superherois. És això, Steve Rogers, Capità Amèrica, finalment s'escapa, desapareix, no? Aconsegueix una mica trobar-se als anys 40 amb la seva estimada Peggy Carter i tenen, per fi, aquell ball pendent el ritme de It's a Been Long, Long Time, del Harry James, la seva orquestra i la veu inconfusible de Kitty Callen. M'agrada perquè justament deies DC, no? Aquesta comparació entre Marvel i DC, la qualitat, el prestigi, el reconeixement. Jo crec que per escenes com aquestes, els defensors de Marvel també diuen que és un cinema, diguem, on es poden fer coses adultes, madures, amb rigor, amb maduresa i amb exquisidesa, no? Jo crec que és un moment que va molt més enllà de les pel·lis de superherois, penso,
Sí, no, totalment. De fet, és Endgame en si em sembla una pel·lícula que sobretot parla de les segones oportunitats.
Exacte.
Tots els personatges tenen el moment de redenció, és a dir, Thor, no? Chris Hemsworth, amb la seva mare, Ren Russo, Tony Stark amb el seu pare...
Exacte.
I Steve Rogers.
És que la composició de personatges, narrativament, el desenvolupament, diguem, de com els personatges evolucionen, avancen, tenen aquestes segones oportunitats, és d'una maduresa que jo, vaja, crec que són pel·lis absolutament maduríssimes, vaja.
Aquesta, no només recordo el moment, un moment càmera lenta a la tercera part de Thor, no?
Sí,
a Ragnarok,
sí, sinó sí. Que... Hi ha dos moments a Thor, Ragnarok.
Exacte, però tu i jo l'hem sentit en directe, no tocada per Led Zeppelin, però per Joe Satriani.
Joe Satriani amb el concert aquell fantàstic.
Amb un supergrup, també.
Sí, sí, que hem recordat aquí alguna vegada, aquest concert.
Amb John Petrucci i Uli John Roth.
Sí, sí, el primer guitarra dels Scorpions. Buah, un superconcert. I sí, és Immigrant Song de Led Zeppelin, un grup que no... És a dir, Thor Ragnarok té el mèrit de ser de les poques pel·lis on apareix una cançó, diguem, cantada, original, dels mítics Led Zeppelin. Ni el propi Iron Man crec que té un moment tan metàl·lic, no? Com Thor Ragnarok.
Iron Man, la 2, tenia molt ICDC, per exemple.
Sí. Back in Black, no recordo. No, Back in Black és de la primera, crec recordar. Però sí, el You Shook Me All Night Long, hi havia com diferents cançons, no? Llavors això, apareix per primera vegada quan s'enfrenta al gegant de foc Surtur, Thor, i després, més tard, quan destrueix l'exèrcit de Hela, que és Cate Blanchett, no? I ja només pel crit de Robert Plant en aquestes dues seqüències, jo crec que fa que la pel·li sigui absolutament gloriosa i com a mínim a mi va ser un somni fet realitat poder escoltar en pantalla gran Robert Plant, Immigrant Song i els enormes Led Zeppelin, allò In Your Face.
Segurament és el moment més icònic, no?, de totes aquestes cançons de la Marvel, perquè tothom recordarà la primera aparició de Chris Pratt, no?, a Guardians de la Galàxia, perquè era fins i tot el tràiler, és a dir, ell ballant i fent el tonto al ritme d'aquesta música.
És que és meravellós, és màxim honor, número 1, Come and Get Your Love, els Redmond, una cançó soul del 73, i és que sembla que estigui feta per aquell moment de la pel·li, sí o no? I és una cançó que té doncs, moltíssims més anys, no?, que feia que estava enregistrada. És l'escena de presentació de Star-Lord, l'inici de Guardians de la Galàxia, i és una cançó o és un moment divertit, hilarant, que et fa empatitzar directament amb el personatge, que et fa estar ja content amb un somriure supergran fins al final de la pel·li. I a més, t'he dit una altra cosa. Aquesta és la cançó favorita, t'ho he de dir, del meu fill, Marçal.
Sí.
I això t'ho he de dir. Aquesta cançó ha d'anar per ell. Quants cops l'hem escoltat al cotxe? Quants cops hem vist el vídeo? Quants cops hem vist la pel·li? Marçal, aquesta és per tu,
Val, doncs dedica al Marçal. I, Marçal, tens bon gust. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Listen to these words. Ooh, child, things are gonna get easier. Segueix sent Chris Pratt. No és aquesta mateixa escena que dèiem ara, sinó... Això és a Guardianes de la Galàxia 1 o 2.
És la mateixa 1, és al final de la pel·li, quan sembla que el dolent no està fent aquell discurs apocalíptic i absolutament de domini caòtic i tal. I llavors el Chris Pratt, no, el Star-Lord, pensa una maniobra de distracció perquè el no sé si és el Rocket, no, li arrebati el poder aquest de la pedra, no, que té en el seu bastó. I llavors pensa, exacte, i pensa, ostres, com puc distreure'l? Doncs evidentment, Star-Lord com ho farà? Cantant i ballant. I utilitza aquesta cançó, que és una passada, dels Five Stair Steps, Ooh Child. Escoltem-la una miqueta al fons, sisplau. És una delícia. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone.
Someday, when you hit it much lighter. Sembla que estiguem una pel·li de Tarantino. Més que...
exacte. No l'ha utilitzat encara, Tarantino, aquesta.
Més
encara
que de la Marvel. Hi havia un altre... en el famós caset aquest de l'Star-Lord, sí, hi havia també aquell tema que jo el vaig escoltar moltíssim, aquells Blanco i Negro Mix, recordes? Els sí. 90, es deia Unga Chaka, Unga
sí,
Chaka, tot
sí,
això.
El Hook on a Feeling, no? Sí. Que també, aquesta sí que la va utilitzar a Reservoir Dogs, crec, no?
Sí, 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 exactament. Apunta't que pel proper dia, sí, l'inici d'Iron Man 3,
vale,
tenia una cançó brutal també d'aquestes de l'època, sí, una que feia alguna cosa així com I'm gonna na 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 na. Te'n recordes o no?
I tant, la busco, home, i tant, i tant.
Doncs això serà un annex per la propera secció.
La tenim segur, va, la tenim segur. I si em deixes recomanar una cosa, perquè no ens veurem abans dels Oscars, no?
En principi crec que no.
Vale, m'agradaria des d'aquí el meu recolzament total a la cançó de Van Morrison com a millor cançó del 2022, cançó original, Down to Joy, de la pel·li Belfast. Mm-hmm. És una brutalitat de cançó. De lo millor que ha gravat Van Morrison en els últims 20 o 25 anys, així de clar t'ho dic, eh? Van Morrison, Van Demand.
Li fem recolzament.
Ho havia de dir.
Però em temo que l'Immanuel Miranda i el seu Encanto o alguna cosa d'aquestes...
Ho havia de dir,
no, no, està bé que ho diguis tu perquè em sembla que no ho dirà ningú. O sigui que queda dit. Carles, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
secció
veritat.
Brillant.
Perfecte.
Però la propera també ho serà.
Visca Iron Man.
Bona nit.